Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast. La Federació Catalana DOP IGP us ofereix la Fonda de Catalunya Ràdio amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Bon dia, Jordi.
Pep, bon dia.
Però si tu fa rim, com és que estàs amb un olivar?
Doncs mira, perquè he tingut la sort de tenir una persona molt especial al meu costat, que és en Jan, que té un olivar fantàstic i aquest any ja no el pot continuar cuidant, i m'ho va proposar, i jo endavant.
Però en Jan també feia vinya.
Sí, també li cuido alguna vinya, però aquí a l'Albera la gent d'abans tenia vinya, hort i olivera, això era imprescindible.
Quants anys té en Jan?
En Jan ara exactament, no ho sé, deu rondar els 80.
I aquest any te'n cuidaràs tu?
Aquest any el treballaré jo, amb tot un repte bestial, perquè estem aquí, tu l'estàs veient, és un olivar amb feixes, dels últims que queden per aquí a la zona de l'Albera. Un olivar preciós, preguntant a en Jan, em diu que té més de 200 o 300 anys, imagina't quina història hi ha aquí, oliveres d'Argudell i de Corivell.
Olivera és una olivera amb parets de pedra seca. Això és tota una història, eh?
Això és tota una història, perquè en van quedant cada vegada menys. Cada vegada la gent, com que és temps, no les recupera. Tampoc té l'experiència per fer-ho, perquè són moltes hores. I quan et trobes un olivar així, amb aquestes parets tan boniques que estem veient, fins i tot parets de doble cara, més difícils de fer, doncs és un petit museu, això.
Aquí no t'hi passa el tractor.
Aquí ja ho has vist, eh? Amb aquestes pendents no m'hi passa el tractor. Tot feina manual, desbrossar a mà, la collida de les olives també és delicada, perquè les olives cauen a terra, però la pendent les fa caure cap a terra, amb la qual cosa tu has de fer alguna protecció per no perdre les olives, diguéssim. Molta feina manual, però bueno, encara tinc en Jan que m'explica una mica el que he de fer, em va guiant. És un cultiu totalment diferent, jo estava dedicat a la vinya i això m'està al·lucinant.
Què passarà aquest estiu, si no hi ha aigua?
Doncs estem malament, em sembla que ara és el tercer any ja que encadenem amb falta d'aigua. Ara potser sí, hi ha una alarma, no?, que s'ha fet més palesa, però aquí al camp, la gent que vivim a poble, això ja feia temps que ho vèiem, que era alarmant. I no sé què passarà. Veig que ara estem apuntant a primavera i veig que el cep ja comença algun a plorar, o sigui, encara no sé com, però té reserves. Però, Pep, ho sabem que necessitem aigua tots, aquí, a la ciutat, a fora i a dins.
Quan tirant cap a final d'any d'aquestes oliveres embrolli aquest or verge que tenim a casa nostra, l'oli d'oliva verge extra, tindràs una altra història per explicar.
Totalment. Una altra història que em fa molta il·lusió perquè l'estic aprenent, Pep. O sigui, jo no en sabia de cuidar oliveres i ara sóc com un nen petit, però estic disfrutant molt amb aquest viatge, d'anar preguntant, d'anar observant aquest arbre que funciona diferent, un cultiu diferent del que jo sabia, no? L'espai entre plantes ja és diferent, com entra la llum en un olivar és diferent, i estic disfrutant molt amb això, ja et dic, com un nen petit que ha d'aprendre i que va preguntant.
Saps què se m'ocorre? Que l'olivera d'en Jan, o l'olivar d'en Jan, jo crec que es pot explicar moltes històries aquí.
Segur, segur. Aquí hi ha històries que les aniré descobrint a poc, que és l'altra part que m'agrada tant a mi, no? D'aprendre el cultiu, però que aquest cultiu vagi acompanyat d'aquestes històries que comentes, no? I tinc en Jan que m'anirà explicant, perquè encara li vaig preguntant coses i ell està disposat a explicar-me-les.
I si les expliquem en un futur immediat?
Ah, doncs quan vagin sortint, i tant, quan vulguis, Pep.
Acceptes el repte?
Home, i tant, només faltaria.
Gràcies, Jordi.
A tu, Pep.
Benvinguts a la Fonda, amb Pep Noguer.
Vinga, va, vermuts, per tot.
Un lloc on hi cap tothom.
La vida és molt més gran. Si la visc al teu costat, no hi ha res que em faci mal.
I benvinguts a la Fonda de Catalunya Ràdio. Vinga, va, una fonda que avui tocarem molts de pals. I és que hem començat a l'Empordà, amb en Jordi Esteve, el de Rim, aquell que fa vins, jo sempre dic, vins salvatges. Després anirem a veure quin restaurant ens posa l'Òscar Gómez a la nostra estimada Guy Virgínies. Avui també parlarem de formatges i de temporades. I acabarem el programa parlant, ui, de dieta keto i d'oli d'oliva. Però abans de tot això, deixeu-me dir una cosa important per a totes les empreses a casa nostra. I és que s'ha obert la convocatòria dels Premis Foodtech a les iniciatives més capdavanteres. Sí, sí, el Saló Alimentari Foodtech ha donat el tret de sortida a una nova convocatòria dels seus Premis Innova i Emprende, dos certàmens que tenen com a objectiu contribuir al llançament al mercat de nous projectes empresarials i de recerca que suposin veritables avenços pràctics en l'àmbit de la producció i conservació d'aliments i begudes. Dos premis amb els quals es vol recompensar l'esforç empresarial que suposa emprendre i investigar en tecnologies innovadores en l'àmbit de la producció i la conservació de begudes. Aquesta convocatòria, les quals doncs, podran rebre les candidatures als projectes que estarà oberta fins al 23 de juny. I és que els projectes guanyadors es donaran a conèixer durant el transcurs d'Alimentària Foodtech 2023, que es celebrarà del 26 al 29 de setembre a Fira de Barcelona. El Premi Emprende reconeix els projectes d'emprenedoria que contribueixen a la innovació tecnològica en la transformació i o conservació d'aliments i begudes. Aquest premi contribueix a la promoció d'aquests projectes creatius desenvolupats per empreses de caràcter emprenedor en el sector de la maquinària, de la tecnologia i dels ingredients per a la indústria alimentària. La innovació ha de significar una millora substancial d'utilitat o aplicabilitat que afegeix valor i rellevància a l'empresa i a la societat. A més, per primera vegada, aquests premis s'estructuren en quatre categories en funció de l'impacte del projecte: transformació i o conservació, sostenibilitat i o economia circular, salut i o benestar i Smart Agro. Les empreses guanyadores tindran l'oportunitat de disposar d'un espai en l'àrea Foodtech Innovarena del Saló per presentar la seva innovació, fet que els permetrà agendar entrevistes amb alguns dels 125 compradors de 25 països convidats pel certamen i establir relacions de networking amb exposicions a la fira, centres científics i de recerca, plataformes tecnològiques, inversors i empreses incubadores o acceleradores. Pel que fa al Premi Innova, reconeix els productes o serveis més innovadors presentats per expositors d'Alimentària Foodtech 2023. Aquest premi contribueix a la promoció de projectes innovadors desenvolupats per aquestes empreses del sector de la maquinària, tecnologia i ingredients per a la indústria alimentària. La innovació ha de significar una millora substancial d'utilitat i aplicabilitat també que afegeixi aquest valor i aquesta rellevància a l'empresa i a la societat. I s'estructura en 5 categories: processos i transformació, seguretat, higiene i qualitats alimentàries, sostenibilitat i economia circular, digitalització i salut i benestar. Ja ho veieu que hi ha molta feina per les empreses de casa nostra, per aquest certamen que tindrem aquesta tardor, aquesta Alimentària Foodtech. Sabeu per què? Perquè el que hi ha aquí un dia, al cap de poc, ja ho tenim a casa de tothom. Esperem que la innovació, esperem que la creativitat no pari en els nostres productors i productores de casa nostra. Vinga, va, comencem!
La Fonda, amb Pep Noguer.
Torrons i xocolates Virgínies, des del 1932, et porten gustos i emocions d'alta cuina, patrocina aquest espai.
I la guitarra, vinga, va, que obrim la nostra guia Virgínies de la cuina, de la nostra estimada cuina d'autor, cuina de mercat, cuina catalana, cuina al cap i a la fi ben feta, cuina bona. Tenim l'Òscar Gómez. Òscar, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia, Pep.
Què tal? Com va tot això? Bé?
Doncs avui vinc amb molta il·lusió, perquè va tot bé, perquè porto la il·lusió dintre del cos, perquè avui parlem d'una institució de la restauració de la Garrotxa.
Ah, de la Garrotxa. Ep,
sí.
Cap a quin municipi, a veure?
Mira, anem... No sé si et sona alguna cosa de la Vall de Bianya.
Home.
No sé si estàs familiaritzat amb l'indret.
Sí, home, i tant, i tant, i tant. Hosti,
tu. Doncs avui anem a l'hostal de Cal Enric.
Molt bé, molt bé.
Amb els germans Isabel, Joan i Jordi Juncà al capdavant.
Fantàstic.
Ells tenen el restaurant Cal Enric amb Estrella Michelin, però també han obert aquest altre hostal on fan una cuina igualment fantàstica, amb uns plats potser més clàssics, no hi ha tanta investigació, al revés, estem parlant de cuina més clàssica i tradicional, igualment elegant, igualment ben feta, l'espai és meravellós, la sala té... les parets són de vidre, perquè si estàs menjant i veient la Vall de Bianya, que t'entra pels ulls, i és un espai magnífic i una cuina meravellosa.
Clar, aquest és una d'aquelles coses, diguem-ne, que ens ha deixat el Covid de bones, no? Ara que fa... Res, 10 o 12 dies. Doncs parlàvem de que ja fa 3 anys que vam començar amb tot això del confinament. Doncs quan els restaurants van poder obrir d'aquesta manera, es va començar a generar alguns restaurants que no podien fer banquets, per exemple, no? Doncs a obrir aquesta part dels banquets. Ho va fer el Celler de Can Roca, ho va fer, doncs, per exemple, a Cal Enric i molts altres restaurants de casa nostra, de Catalunya, i que, diguem-ne, va arribar una proposta gastronòmica que la gent la va acceptar tant que s'ha quedat, no? I s'ha quedat que el menjador, podríem dir, petit de la sala de banquets de Cal Enric de la Vall de Bianya ja s'ha quedat com un restaurant que obre tota la setmana, vull dir, de dimecres a diumenge.
Sí, perquè, a veure, aquest enginy que van haver d'aplicar els restauradors per buscar-se la vida en unes circumstàncies tan difícils, algunes d'aquestes propostes al final eren tan bones que és això, s'han quedat. És que a l'hostal Can Enric fan un menú de 18 euros.
18 euros, sí, sí.
És que és increïble, perquè la qualitat de la cuina i del producte que estàs menjant realment és per quedar-se astorat per aquest preu, perquè a més és això. Evidentment pots fer ballar el tiquet bastant en funció dels productes que escollis, perquè ofereixen pues, coses amb tòfona, plats amb producte car, perquè el producte base ho és. Però no fa falta gastar-se molts diners per menjar a l'hostal Can Enric. Pots anar a menjar per molts pocs diners i d'una forma magnífica.
Exacte. Clar, i és d'aquelles coses també que jo crec que hi hem guanyat, no? Per exemple, hi ha molts llocs encara on fan el menú infantil, no? I això en parlàvem ara fa unes setmanes amb tu, no? Allò de el macarrons i la carn arrebossada o el bistec a la brasa, no? Dius, escolta'm, uns macarrons poden ser molt i molt bons i una carn arrebossada també, és a dir, al cap i la fi és producte i tècnica, no? I te'n dones compte amb aquest menú de 18 euros que dius tu, de que hi ha uns macarrons espectaculars amb formatge i bolets, que hi ha un arròs fantàstic, és a dir, que es treballa molt bé aquesta cuina més humil, més senzilla, més del dia a dia, que això no vol dir, diguem-ne, que no sigui gustosa.
No, clar, és que és una cuina excel·lent. A veure, els macarrons ens agraden pràcticament a tothom, perquè quan estan ben fets és un plat excel·lent.
Sí, sí, sí.
No hi ha res que envejar, al revés. Hi ha molt a reivindicar i quan ens trobes de ben fets s'han de fer una mica bandera, perquè també és veritat que hi ha aquests plats populars de vegades doncs, se'ls maltracta una mica, no?
Uh-huh.
I això és una llàstima. Però, bueno, jo a l'hostal Can Enric he de reconèixer que vaig menjar la carta, no vaig menjar el menú, vaig menjar una manita de perdiu en escabeig, que és un clàssic meravellós, que és que em poso d'en peus ara mateix, perquè m'explicava l'Isabel que la couen 6 ous a baixa temperatura, que li posen pebrot vermell i pastarà una punta de pell de llimona, i que l'escabeig... Li vaig preguntar si amb la perdiu li feien una mica de maduració, em va dir no, amb perdiu pràcticament no la madurem. L'important de l'escabeig de la perdiu és que reposi uns dies després d'haver estat cuinat.
Exacte.
Ah, i vaig dir, mira, veus, un consell meravellós també, perquè de vegades penses la caça, el faisandatge i totes aquestes coses, no, això, una vacada potser, una perdiu, l'important és que reposi després de la vida.
Sí, sí, a més, clar, que agafi tot el gust que precisament té aquell escabeig, no?, de l'oli, del vinagre, de les espècies, de les herbes aromàtiques, sí. Del vi.
Sí, era un escabeig molt suavet, que a mi m'agrada també, gens acètic, La veritat és que no m'estranya que sigui un dels grans plats, aquesta amanida d'Hostal Can Enric. No m'estranya que sigui un clàssic de la casa.
Molt bé, molt bé. Tenim aquesta amanida, aquest escabeig de perdiu, i què més vas menjar?
Doncs mira, un parell de cosetes et diré. L'arròs de colomia amb olives de Calamata.
Oh,
que és, li vaig preguntar també, perquè jo pregunto, Pep, jo quan vaig pregunto, si veig que hi ha opció, pregunto, perquè així és com s'aprenen coses.
Exacte.
I em van explicar que el sofregit, la marca que fan abans de l'arròs, no és un sofregit com a tant, sinó que és el guisat de les cuixes i les aletes del colomí. Aleshores, com que és un guisat el que està a la base, la potència i la complexitat de fondo que té aquest arròs és molt forta i és molt interessant.
Clar,
perquè no estan fent només un sofregit, estan fent un guisat per sortir de base, després hi fiquen el caldo d'au i les olives Calamata desossades, que són carnoses i tenen aquest gust umami, i la veritat és que és un arròs sensacional també.
Déu-n'hi-do.
I pels que us agrada o ens agrada els ous i patates, tenen un plat que és un ou d'oca amb patates, que és un ou enorme, perquè els ous d'oca són molt grans, i fan que la clara sigui totalment com un mar de puntilla, saps? De brodadet, supercruixent. El rovell queda pràcticament cru i és un rovell molt greixós, és més untuós encara que el de les gallines. Ho posen amb unes patatetes confitades, tallades i adouets, i en temporada una mica de tòfona per sobre. Tot remenat, i és un plat increïble i espectacular.
Vas fer molt menú de viram aquí, eh?
No sé
si vas tenir lloc allò per, no sé, per alguna llebre o per algun altre plat de carn aquí.
Vaig fer uns peus de porc sense feina amb espardenyes.
Sí, esclar.
No deixa de ser un mar i muntanya, no?
Exacte.
Amb espardenyes. I la veritat és fantàstic perquè, com que són desossats, són com pastissets, la veritat. I aleshores és una combinació molt divertida.
Mm-hmm. Clar, i segur que vas fer les postres de l'Adrià.
Vaig fer dos postres. Vaig demanar el xuxu barcejat amb rom.
Molt bé.
I els borratxos d'Olot amb ratafia.
Oh, que bons.
Els xuxus els porten de la pastisseria Tròpic, d'Olot.
Sí, sí.
I el tortell de base el porten de Can Carbasseres, també d'Olot.
Molt bé.
Acaben amb aquestes bases en allà. Llavors el xuxu està caramelitzat, té aquest puntet de ratafia, i el borratxo, doncs, la veritat, a mi em va agradar molt aquest tipus, aquestes postres emparentades conceptualment amb tot el que són borratxos i tot això, a mi em semblen fantàstiques.
Sí, perquè, a més, això, mira, hi ha una cosa que a la pastisseria, sempre diem el mateix, no, als restaurants, molt se la fan, però després, quan hi ha alguna cosa que la compres, que tingui entitat, que ho puguis explicar, no?, com aquí, no?, dius, vinga, el borratxo, no?, o la coca d'anís, o el que sigui, de tal lloc, i el xuxu de Cròpics, i vinga, de Can Carbasseres, i això, a més, et dona entitat i diu molt dels restaurants, del cuiners i les cuineres.
Jo crec que sí, que demostren clarament aquesta sinergia o aquest compromís amb el territori del voltant, i ho demostren, doncs, amb els fets. Mira, aquí tens això, i t'ho dic clarament, aquest xuxu l'hi he comprat aquí i jo l'he acabat, li he donat aquest valor afegit, fent la brasa, fent el xerrat de ratafia, etc, etc, etc.
Doncs entra a la nostra guia Virgínies, al restaurant Hostal de Cal Enric de la Vall de Bianya. Moltíssimes gràcies, Òscar Gómez.
A vosaltres, una abraçada.
Ens veiem.
La Fonda, amb Pep Noguer.
I avui havíem quedat aquí a Palou, ben a prop de Granollers, amb un bon amic, perquè avui volem parlar d'una cosa que moltes vegades no hi pensem, fa una estoneta m'he dit, saps què? Val més que em truquis, que jo haig de marxar corrents, que no sé on el tenim. A veure, Xavier Bordetes, molt bon dia.
Hola, bon dia, Pep, què tal?
A veure, si tu i jo havíem quedat avui a Palou, com és que no ets a Palou avui?
Mira, avui m'enganxes a veient un formatger. Hem anat a veure que començava a anar a parir les cabres i comença la temporada nova de formatges làctics i m'enganxes al Montseny.
Clar,
el,
perquè...
El veig al Montseny.
Sí, sí, estem a finals de març, hi ha hagut aquest canvi, podríem dir, de temps molt ràpid, eh? Ja sembla que ja no... que tinguem la primavera ja avançada i, en canvi, encara estem a l'hivern. I això, diguem-ne, els animals també ho noten i també canvien, no?
Els animals no esperen. Els animals és època de parides, de ramats, i sobretot els de cabra, i amb això estem veient un ramat de cabres, doncs, que estan començant a treure cabridets, i a partir d'aquí, doncs, començarem a tenir llet per elaborar formatges. Sí, sí.
Xavier, en Xavier Bordetes hem de dir que és una de les persones, diguem-ne, que treballa més per defensar i divulgar aquest patrimoni formatger que tenim a casa nostra, no tant elaborant, sinó fent una feina interessantíssima com és, diguem-ne, fer arribar els formatgers artesans de Catalunya, des de la Vall d'Aran fins a baix al Delta de l'Ebre i des de Lleida fins a Cadaqués, i fent aquesta feina que moltes vegades és poc coneguda, no? Què podem dir? La de finador, la de... clar, és que això de comercial no queda gaire bé, eh?
No, al final ens confonen amb distribuïdors a l'ús, eh? El que seria un distribuïdor d'aquests que escanyen el productor per guanyar-se la vida, i no som res d'això. No, al final el que fem és intentar aglutinar tot el formatge català que podem, tots aquests formatgers, prioritzem els pastors, prioritzem els ramats de territori, i intentem, doncs, fer arribar aquest formatge de petites produccions, doncs, al gran mercat. Sí, sí, perquè tothom pugui menjar formatge de veritat.
Clar, caseus afinadors, per això, és molt més que, com dius tu, no? que una gent que us dediqueu a distribuir formatge. Vosaltres coneixeu molt bé quin és el panorama formatger de casa nostra. Ens hem vist a moltes fires, a molts concursos, Xavier, i clar, qui ho havia de dir ara fa 20 anys que tindríem els formatges que tenim, no?
Ostres, la crescuda ha sigut bestial, sí, sí, realment sí. Nosaltres ara fa entre 15 i 20 anys que estem al mercat, que quasi està en marxa fa uns 16 anys aproximadament, i nosaltres fa més de 20 anys que ens dediquem al sector del formatge, i sí, realment sí, hi ha hagut una crescuda bestial. Molts formatgers, molta gent que s'ha dedicat al món del... sobretot el ramat, també, eh? Pastors, nous pastors, gent que ha recuperat aquelles terres dels avis o aquelles masies, o... diguéssim que els fills van marxar i els nets han tornat, no? I això es nota moltíssim, sí, sí.
Clar, tu dius això, i també moltes pastores i moltes formatgeres, eh?
Sí, realment sí, i tant, i tant. I cada vegada més, perquè realment nosaltres que també fem pedagogia i assistim al Consorci Lluçanès, que cada any organitza cursos de formatgeria, a l'Escola de Pastors del Pallars, que també hi fem algun curset, doncs sí, sí, cada vegada més, sí, sí. Realment és un sector que està creixent, i amb formatgeres, sí, sí, i pastores. Això és bastant important, eh?
Clar, i ara el que dèiem és això, no? És a dir, arribem, podríem dir, al llindar de finals de l'estiu, de l'hivern, a principis de la primavera, amb un canvi allò, diguem-ne, molt sobtats a molts dies, no? Però això ho noten, per una banda, els ocells, sentim a cantar els ocells, ho veiem també en algunes plantes que ja comencen a florir, alguns arbres com l'ametller o com, per exemple, aquests fruiters a Aitona ara fa uns dies. I, com dèiem, ara també les cabres, doncs, han anat parint, se'ls comença a donar llet als cabrits, però aquesta llet ja hi haurà un moment que anirà per fer formatges i tornem a començar amb el formatge de temporada. Explica això una mica, Xavier, perquè, clar, els que van a comprar formatges, que som tots els consumidors, i anem en un prestatge i veiem formatges, ens pensem que n'hi ha tot l'any de formatge.
No, realment, quan treballes amb petits ramats, s'ha de tenir molt en compte l'estacionalitat, i això és una cosa que expliquem sempre a tothom, als nostres clients, i també, doncs, allà on podem. Ens agrada explicar, doncs, que un animal no es pot munyir indefinidament. Per tant, hi ha una època de l'any, doncs, que aquell animal es deixa de munyir, s'ha de fecundar, i quan l'animal torna a parir, doncs, diguéssim que tornem a tenir llet per poder elaborar. Per curs natural, realment, dels animals, doncs, la primavera és el moment, doncs, que sobretot es nota amb els ramats de cabra, perquè solen ser aquells ramats del que per quantitat doncs, no permeten fer lots, possiblement, que el pastor eixuga tot el ramat de cop, per tant es queda doncs, aquests 5 mesos de gestació sense llet i, per tant, sense elaboració. I sí, no hi ha formatge tot l'any. I moltes vegades és molt romàntic, eh? Hem sentit a parlar dels formatges fets amb llets de primavera, els formatges elaborats doncs, a les cabanes d'alta muntanya. Doncs una mica ve tot lligat, no? És quan aquests animals pareixen, aquests animals comencen a donar llet, és quan se'n va el gel a les neus de les muntanyes, per tant, les pastures comencen a ser fresques, verdes, els animals poden tornar a pasturar tot aquest tipus d'alimentació i és quan la llet potser és més rica, quan esdevé la màxima lactació, perquè la llet va dedicada, diguéssim, a l'alimentació del cabrit o del nadó, i per tant aquella llet és molt rica amb greixos i proteïnes per l'alimentació i és quan els formatges surten més perfectes, eh? És una alegria al final poder tastar formatges al mes d'abril o al mes de maig elaborats amb aquestes pastures i amb aquests tocs florals, herbacis que ens porta la natura, perquè és interessant doncs, saber això, doncs, que és quan és el moment de poder disfrutar d'aquestes quallades làctiques, sobretot.
Clar, això també, per exemple, en altres indrets del món, ara estic pensant, per exemple, a la zona de Suïssa, no?, amb el Gruyère, ja s'explica, no?, ja hi ha un discurs, no?, per exemple, amb el Gruyère del Paix o amb el Comté de Té, no?, el Comté i el Gruyère, que es fan amb la llet de les vaques que han pasturat durant l'estiu a la muntanya. Clar, una vaca que pasturi a la muntanya, que mengi herba verda i fresca, tindrà unes connotacions de color, no?, de vitamines, molt diferent a una vaca, diguem-ne, que només hagi menjat herba seca, no? I això ja es veu, no? És a dir, quan et diuen un Gruyère del Paix o un Comté de Té, tu ja saps de què va la cosa.
Clar, realment, és això que dèiem, no? És el fet, doncs, que aquell animal que pot pujar una altra vegada a la muntanya, fan aquesta transhumància de la vall, doncs d'haver estat estabulades durant tota l'època d'hivern perquè no pateixin glaçades i perquè realment doncs, l'alimentació en muntanya no serviria, doncs quan es desglacen aquestes altes muntanyes i aquests animals poden anar-hi, és quan podem disfrutar d'això. Realment, si ho comparéssim, això estaríem parlant una mica del terroir dels vins, per dir alguna manera, quan parlem de terres argiloses o terres granítiques o aquest tipus de terra de licorella, no?, que és molt, molt, molt clàssica, doncs seria el mateix. Doncs, un animal que pot menjar una alimentació, uns rots verds, unes herbes fresques, unes floretes que surten als prats, doncs tot això al final està dintre de la llet. I això ens porta, doncs jo sempre explico que els formatges també porten territori i paisatge en el seu gust i en el seu sabor, perquè tota aquesta alimentació doncs, que ha menjat l'animal viatja dintre de la llet i, per tant, viatja dintre del formatge. I tu estàs provant un tros de Pallars, estàs provant un tros de la Segarra o estàs provant un tros de l'Alt Empordà. I això es nota moltíssim, sí.
Que interessant això, no?, aquesta temporalitat del món del formatge. Clar, jo ara no sé si faré, diguem-ne, una punyeta, però tenim molts formatges, n'hi ha molts de molt bons, no? I, de fet, evidentment, jo crec que és una cosa molt complicada, però si ara et digués, recuperant una cosa que hem fet aquesta temporada passada, que em diessis, allò, ràpid, sense pensar-hi gaire, un dels formatges que tens a dins la nevera de Caseus Afinadors per poder, diguem-ne, oferir als restauradors i restauradores de casa nostra, un dels que ara, quan obres, ja et fa, diguem-ne, et fan estrelles als ulls, quin triaries?
Home, mira, si em permets, te'n dic dos. I te'n dic dos per una cosa molt fàcil. Mira, ja que parlem de temporalitats i parlem de llets d'estiu i llets de màxima lactació, d'entrada et diré, avui he anat al Montseny, doncs jo d'entrada em provaria una làctica del Montseny embolcallada amb pètals de rosa, d'acord? Un formatge de cabra fet amb llet acabada de parir, com si diguéssim, quallada làctica i embolicada amb aquests pètals de rosa que li dona un aroma floral bestial. I si ens anem a l'altra banda, a una llarga maduració, doncs aniria a buscar un reserva del castell de Veciana elaborat precisament fa un any. I amb un any de maduració tenim aquell formatge elaborat amb la llet de primavera de fa un any. I aquí, doncs, en comptes d'aquests sabors herbacis i florals que ens donaria aquesta, la primera làctica que us deia, doncs aquí el que trobarem seran els fruits secs, els cafès, els caramels, els tofes, tots aquests sabors de llarga maduració de formatge, en aquest cas també de cabra, doncs que ens aporta l'alimentació d'una altra banda del territori, que seria més cap a la Segarra.
Xavier Brodetes, doncs moltíssimes gràcies avui per atendre's, encara que sigui per telèfon, i poder parlar una miqueta d'això, no?, de la importància i del discurs dels formatges de temporada. Vigila la carretera, que al Montseny hi ha moltes curves.
Hi ha moltes curves, ja intentaré no agafar les rectes. Gràcies per deixar-me parlar amb vosaltres.
Adéu-siau, adéu, Xavier.
A reveure.
La Fonda de Catalunya Ràdio.
I avui volem parlar d'una d'aquestes iniciatives que són fantàstiques per donar a conèixer, per defensar aquest patrimoni gastroalimentari que tenim a casa nostra, que és la cuina, que és la gastronomia. I avui volem parlar d'una cosa, d'un concepte molt senzill. Si us dic jo cuino en català, vosaltres què diríeu? Sabeu què? Fem una cosa. Trucarem a la Montse Verdaguer i a la Júlia Navarro del blog quilòmetrezero.cat, que ens ho explicaran tot això. Montse, què tal? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
A veure, jo ara pensava, quan jo he dit del blog quilòmetre zero, m'ha passat pel cap. Encara hi ha blogs? Vosaltres encara seguiu amb el blog, no?
Oh, i tant. Nosaltres ens hem afegit a aquesta iniciativa de YouTube, que explicarem ara, però el blog el mantenim. De fet, la nostra base és el blog de cuina.
Clar, quants en deuen quedar ara de blocaires d'aquells que fa 15 anys o així? Perquè, clar, és això, fa una dotzena d'anys o així, molta gent doncs tenia el seu propi blog i tot això, però després, clar, amb l'internet, diguem-ne, d'altres xarxes socials, com l'Instagram o així, molta gent ho ha anat deixant i, en canvi, vosaltres seguiu al peu del canó. Quanta gent creus que encara hi ha?
Ui, no, n'hi ha forces, però no en tinc idea. Sí, és cert que molts s'han quedat per al camí. És que tot plegat és una feinada, I dediquem forces hores.
A veure, va, què és això de Jo cuino en català?
Doncs mira, Jo cuino en català és un grup de youtubers catalans que els agrada la cuina i que tenen un canal, cada un d'ells té un canal de cuina en català. Llavors es varen juntar i el passat 23 d'abril varen crear el grup de Jo cuino en català. Uh-huh. En total eren 8 i es van estrenar pel dia de Sant Jordi. I llavors durant tot aquest temps, cadascú amb el seu canal ha anat publicant receptes en català. I la intenció que és pues, bueno, nosaltres és una manera de transmetre la cultura i el català amb la gastronomia. En aquest grup s'hi van afegir dos més de grups, que hi vam ser un nosaltres i en Jaume de Sitges, i ara ja som 10.
Déu-n'hi-do.
Llavors, és curiós perquè no ens coneixíem entre nosaltres, i el passat 22 de... crec que 20, bueno, a finals de gener vam fer una trobada a Santa Pau i ens vam conèixer físicament, i va haver-hi molt bona sintonia. A tots ens vam entendre molt bé, i d'aquí pues, han anat sortint cosetes, que una d'elles serà pues, la de Comarques del Plat, que també us explicaré.
Tenim aquí com a integrants la cuineta de la Llagosta, la Teca, que és l'Enric Herce de l'Empordà, en Jaume Camproví de Sitges, la cuina d'en Jordi de Badalona, No és màgia, és cuina de Calonja, Dolça Terra de Barcelona, que només fa postres i dolços, la cuina de l'Albert de Barcelona, la cuina al Cor, un xef professional amb un canal de cuina vegetariana, vosaltres, el quilòmetre zero de Puncat de Blanes, i l'Otavero, cuina trinxera. Això fa bona pinta, també, eh?
Aquest, sí, fa molt bona pinta, però aquest ara ens fa costat des d'una mica lluny, perquè en aquests moments està de xef a Indonèsia.
Molt bé.
Però, bueno, ell és molt de la terra i fins i tot els dia els està ensenyant allà a fer fricandó i algunes tradicions nostres, vull dir que fa país, també.
Home, això és bo. Fa uns dies, des d'aquí a la Fonda, vam parlar també amb uns tarragonins que estan obrint 4 restaurants de tapes i cuina catalana també cap a aquestes terres, eh? I això és molt bonic, diguem-ne, exportar la cuina catalana. I clar, quin és el vostre objectiu amb tot això, a part, diguem-ne, de que es cuini en català?
A veure, per nosaltres, ara el que hem començat aquests últims dies, el darrer projecte, és el Comarques del Plat. Mm-hmm. El Comarques del Plat, doncs, és cada mes farem una comarca diferent, i hem començat durant tot el mes de febrer, és la Garrotxa. Llavors, d'aquest grup de YouTube, de gent que té el seu canal, pues el que tampoc és una cosa obligada, el que li vagi bé o tingui i vulgui, farà receptes d'aquella comarca, a part d'altres llocs, i els anirem acumulant, i llavors hem començat per la Garrotxa, el més que bé probablement sigui el Baix Empordà, encara no està decidit, i el que volem és anar recollint també receptes de tot el territori i que no es perdin, no? Nosaltres, en el nostre blog, l'objectiu principal és que la cuina de sempre, la nostra... Tenim entrevistes amb gent del poble que sabem que cuina bé, que li agrada, pues, una mica la filosofia aquí és anar buscant del territori receptes típiques perquè no es perdin.
Mm-hmm. Home, alguna cosa aquí, quan us toqui cap al Baix Empordà, haureu de fer alguna a dins de la barca, perquè s'ha de dir que vosaltres dues sou unes pescadores professionals de grans peixos, eh?
professionals no, però, bueno, ens agrada la Home, pesca. És una altra gran afició.
Quin és el peix més gros que has pescat?
Bueno, quan es podia... A la tonyina.
A la tonyina. I quan feia la tonyina més gran?
Ui, vam fer-ne una de 100 i pico quilos, ja no recordo
Déu-n'hi-do,
molt.
Déu-n'hi-do.
El que passa que ara ens... algun cop en pesquem, però les hem de deixar anar, perquè està, tot i tenir els permisos i tal, està molt, molt prohibit.
Que aquí hi ha una cosa que algun dia no haurem de parlar, i serà això, no? Vosaltres que sortiu al mar, diguem-ne, molt sovint, i dic no d'una manera professional, però sí que, diguem-ne, que sou aquella gent que en sabeu, ens haureu d'explicar una miqueta com està el mar de salut, perquè justament jo aquests dies, mira, avui mateix, doncs he passat per una peixateria i he mirat i... trobes molt poca cosa d'aquí i, a més, amb uns preus bastant desorbitats algunes cosetes, eh? Com, per exemple, la gamba vermella a més de 200 euros al quilo, que dius, caram...
Sí, està. A veure, aquí, però escoltes els pescadors, sempre se diu cada vegada es pesca menys, cada vegada... Però, bueno, la cosa va a temporades, també, eh? Perquè... Ja, què sé, nosaltres ja t'ho dic a nivell de pescador esportiu. Un any hi haurà molt calamar i l'altre n'hi haurà menys. Aquest any s'està agafant sèpia. No sé, vull dir... Va variant, però els professionals treuen molta i molta porqueria de l'aigua. Una cosa exagerada, vull dir. Llavors, bueno, ens hem de replantejar tots plegats de veure què fem amb aquest mar que ens estem carregant.
Doncs aquest canal del YouTube, Jo cuino un català, que segueixi com és així, eh? amb aquestes ganes, sobretot, de cuinar en català i de recuperar molts plats que moltes vegades, malauradament, doncs es van perdent, no, Montse?
I tant. Nosaltres, el nostre principal objectiu és que tot aquest llegat gastronòmic que tenim, pues, que no es perdi. Vull dir, de fet, nosaltres tenim un bloc que no és sense ànim de lucre ni res, però, bueno, ja és un, per nosaltres ja és un goig que tenim molts seguidors i que la gent faci cuini les receptes que publiquem.
Doncs, Montserrat, cuinarem en català, tu, eh?
Moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu, Montse Verdaguer, que vagi molt bé.
La Fonda de Catalunya Ràdio, amb Pep Noguer.
Ja ho dèiem ara fa una estoneta, que canvia el temps i ja sembla que no ens en recordem de l'hivern. De fet, ara ja molta gent ja comença a pensar en l'estiu. I pensar en l'estiu vol dir platja, vol dir piscina, vol dir posar-se els pantalons curts. I vol dir, què vol dir? Doncs que qui més qui menys es mirarem a veure si aquest hivern l'escudella carrandolla, la botifarra, les mongetes doncs han fet, diguem-ne, es noten, eh? O en tot cas haurem de fer dieta. De fet, les dietes, no? Quan parlem de dieta, moltes vegades ja sempre pensem en patiment, pensem en que no ho aconseguirem. Fa uns dies ho vèiem, no? amb l'Ibai Llanos, que s'ha muntat un gimnàs molt bonic, però res, la cosa ha durat 3 setmanes, déu-n'hi-do també el que ha durat fent una dieta 3 setmanes i fent exercici. Però bé, avui precisament volíem parlar d'això, perquè al programa tenim grans amics i amigues que escriuen llibres, i ara que s'acosta Sant Jordi volem parlar precisament d'un d'aquests llibres que, d'aquí a poquet, suposo que aquí a la plaça Catalunya o a diversos llocs de Catalunya hi haurà l'Ari Grau signar llibres del seu llibre Dieta Keto, i és que aquest és un tipus de dieta, és una manera d'alimentar-se que jo no sé si també és d'aquestes dietes que un al cap de 3 setmanes ja se n'acaba cansant o no. Per això li preguntem a l'Ari. Ari, què tal? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia, Pep. Com anem?
Molt bé, molt bé. I tu què tal? Com estàs?
Doncs a tope. I com tu preguntaves, és una dieta de les que només dura 3 setmanes? Jo t'he de dir que no. De fet, jo em porto 3 anys i de fet diria que no és una dieta, perquè les dietes s'acaben abandonant. Això és un estil de vida.
Ara, clar, és que hi ha aquella frase tan bonica, que clar que és molt bonica, no? Que diu que no comencis una dieta que acabarà algun dia si no fes un canvi d'hàbits que duri per sempre, no? Però,
exacte.
Clar, aquest tipus de dieta, no? La dieta cetogènica o la dieta keto, diguem-ne, que podria ser un tipus d'aquest tipus de dieta, perquè duri per sempre o pot durar per sempre?
Pot durar per sempre el canvi d'hàbits, que no vol dir que sempre hagis d'estar en cetosis. Llavors, anem a explicar una miqueta als oients què vol dir la keto, no? Perquè la paraula keto sona una mica raro, sona una mica xino, però al final ve de la paraula cetogènic, en anglès ketogènic, que és l'estat metabòlic en el que el cos canvia la font d'energia, en comptes d'utilitzar la glucosa, utilitza el propi greix. Llavors, això va molt bé per la gent que vol perdre pes, no? Sempre tenim els michelins, que sí, les cartutxeres, i sempre volem perdre aquests quilets que ens sobren, i sobretot ara, com bé feies a la intro, no? Que ve l'estiu i ens hem de posar els pantalons curts, doncs al final aquest estat metabòlic en el que canviem l'ús energètic fa que perdem pes, però va molt més enllà. Per tant, no és algo que hagis de fer un mes per poder-te posar el biquini, sinó és reaprendre a menjar i potser no abusar tant dels hidrats de carboni com hem fet sempre, i prendre millors decisions a l'hora de menjar. Llavors, en aquest cas, sí que és algo que pots implementar tota la teva vida. No vol dir que sempre hagis de menjar de la mateixa manera, però prendre consciència crec que és algo que ens ajuda molt.
Per això tu tot això ho expliques en aquest llibre, Dieta Keto, d'Amat Editorial, i dius restablir el teu metabolisme, alliberar-te del sucre i aquesta gana de salut per sempre, no? Clar,
sí.
Com dèiem, de dietes en tenim de molts tipus i tot això, però tu has dit una cosa molt important, no? I aquí ho hem vist amb moltes d'aquestes dietes que al llarg del temps s'han anat posant, diguem-ne, de moda. Tu vas començar perquè vas perdre, si no vaig mal encaminat, 17 quilos amb un cert temps relatiu, no?
Exacte, sí, en qüestió de 2 mesos i pico vaig perdre uns 17 quilos, perquè primera era el que jo buscava, no? Jo havia estat tota la vida amb obesitat i sobrepès, i després de provar-ho tot i l'efecte jo-jo aquest de que en tornes a pujar més dels que havies baixat, va ser un punt d'inflexió que vaig dir, no, això no va amb mi, no? Les dietes restrictives no anaven amb mi. A les dietes de batuts, en comptes de menjar-te un bon estofat, no, et menjaves un batut, et bevies un batut. Això tampoc funciona. I vaig començar a llegir i vaig veure que hi havia aquesta alimentació en el que ingerim més greixos dels que estem acostumats, però és una manera de dir-li al teu cos que no els emmagatzemi, que com que ja en té, i en té de sobres, que els cremi. No? Llavors, aquest avís de dir-li al teu cos que pot cremar el greix era algo que a mi em va fascinar. I, ostres, això ho vaig de provar. I els primers, ja et dic, 2 mesos vaig perdre molt, molt de pes, fins al moment que el teu cos ja se n'adona que no només és un tema de pes, sinó que guanyes salut. Estàs molt més desinflamat, no tens gasos, no tens llagues a la boca, se'm van eliminar les migranyes, o sigui, va ser un guanyar salut en tots els aspectes. I llavors és per això que dic que la ketona no és només un tema de pes, sinó és un tema de desinflamació.
El llibre, veiem que dius, aquest llibre és per tu si has provat centenars de dietes i mai t'han funcionat o inclús t'han fet patir o aquest efecte rebot que deies, no?, que t'ha portat a guanyar encara més pes, no? Si també has tingut episodis dels atracons, d'aquelles ganes de menjar per ansietat, si et sents inflamada o tens digestions pesades, refluxos o gasos, no? Si tens alguna malaltia autoimmúnia com la celiaquia, la diabetis del tipus 2, el colon irritable, la disbiosi intestinal, la síndrome de l'ovari poliquístic, la lipedema, la fibromiàlgia, la fatiga crònica, o dius, si ets una persona sana i vols, diguem-ne, desatrofiar el teu metabolisme per ser capaç de canviar entre glucosa i greix segons la ingesta de menjar que facis, no? O si ets deportista i vols treballar la flexibilitat metabòlica pel teu organisme que pot utilitzar els greixos una vegada s'acabin les reserves de glucogen durant aquesta pràctica esportiva. Clar, jo em llegeixo això i dic, caram, Ari, aquest llibre és per mi, no? Però llavors, clar, això que dius, com ens hi posem aquí? Perquè el fet de deixar, diguem-ne, una part de la nostra alimentació, i ara podem parlar, diguem-ne, de la vessant, podríem dir, més terrenal, no?, la de la salut, l'altra és la gastronòmica, que ara em dius, Pep, no pots menjar un plat de macarrons en 3 mesos i no sé què faré, no? Però clar, què fem exactament aquí? És a dir, aquí deixem tota la banda, podríem dir, dels hidrats de carboni.
Bueno, no és que la deixem de banda totalment, però sí que escollirem millor els hidrats de carboni que ingerim. Per exemple, hidrats de carboni pot ser pa, pot ser pasta, pot ser arròs, però també poden ser verdures, pot ser fruita. Llavors, el que et diria és, intentem escollir hidrats de carboni que ens aportin nutricionalment molts més valors, com micro, no? A nivell micro, com són vitamines, minerals, per tant, sí que menjarem molta verdura, les fruites intentarem que siguin les que tenen menys fructosa, que poden ser els fruits vermells o, no sé, o cítrics, i deixarem de banda potser el que són farines de cereals refinats o inclús els integrals també els intentarem evitar, però no vol dir que a partir d'ara ja no tens opció de menjar pa, per exemple, perquè hi ha empreses, i una d'elles és la que jo he fundat, que és Impossible Bakers, que donem opció a tenir un pa cetogènic o un pa baix en hidrats de carboni. Per tant, avui en dia, l'haver-te de cuidar la salut ja no vol dir renunciar al plaer. Mm-hmm. Pots menjar-te un dolç o un pastís el dia del teu aniversari, però has de saber quin comprar.
Clar, sempre diem el mateix, no? No es tracta a vegades de maltractar un producte, com per exemple, ara parlaríem de pollastre, hi ha pollastres i pollastres,
clar,
o hi ha carbassons i carbassons, o hi ha pasta i pasta, no? Clar, tu dius que has estructurat el llibre en 3 parts, no? La pre-keto, la peto, la keto i la post-keto. Què és això del pre-keto? A veure, ja.
Mira, al final, jo quan l'editorial em va trucar i em diu, Ariadna, volem fer un llibre sobre la keto. Dic, escolta, jo no soc nutricionista, jo no vinc a fer plans d'adelgazamiento per ningú. I em diu, no, ens interessa la teva visió de com tu ho has viscut, un cas real, i que la gent entengui que aquesta alimentació pot ser per ells, també. I dic, val, doncs deixa'm començar el llibre, en comptes d'anar a tope amb què és la keto, dic, deixa'm preparar el lector sobre què és el que jo he viscut per aportar-me aquest punt d'inflexió i dir, ara és el moment en què crec que sí, això ho haig d'implementar. Llavors, la pre-keto és tota la meva vida prèvia, no?, aquests 30 i escaig anys previs que jo vaig començar la keto. Doncs el que dèiem, no?, dietes restrictives tota la vida, anar al nutricionista, l'endocrino, sempre ser a casa la que no et posaven les patates fregides perquè no, que t'has de perdre pes, bueno, l'addicció al sucre, aquests afartaments, no?, a mitjanit que obries la nevera i tu menjaves tot això són coses per les que jo he passat i que gràcies a allò m'han fet entendre que l'alimentació tal qual me l'havien ensenyat a l'escola o a casa, a mi no m'anava bé. A mi aquesta piràmide nutricional on la base està tota plena, doncs això, de pa, de sucre, coses amb sucre, coses amb cereals, amb arròs i tal, a mi no m'anava bé. Jo no dic que aquesta piràmide nutricional no funcioni per a les esportistes, els anirà perfecte perquè necessiten hidrats de carboni i per a la seva pràctica esportiva, però la majoria de gent que som com jo, que ens passem 8 hores davant de l'ordinador assentats, ja no ens belluguem, no fem ni 5.000 passos al dia, ens hem de replantejar. Llavors, aquest primer capítol, no?, aquesta primera part del llibre, explico això, de, que hem de ser conscients que el nostre cos es va formar fa milers d'anys, quan ja estàvem al Paleolític, i hem de sortir a caçar el menjar al matí, i potser estàvem 3 dies sense menjar, i llavors sí que havies de tenir reserves per tot arreu, però que avui en dia les reserves estan acumulant, s'estan acumulant, i no les gastem mai, perquè tenim menjar, obrint la nevera ja ho tens tot, i no ens estem movent. Per tant, això és el que explico en l'Aprequeto, la part 1 del llibre.
Clar, suposo que en l'Aprequeto hi ha aquesta part que deies tu, no? És a dir, és canviar una manera de fer, de menjar, per arribar a aquest estat cetogènic. Expliquem això perquè per molta gent això, quan diem estat cetogènic, fa una mica de por, no?
Sí, és tan fàcil com que el teu cos, per treure energia, en comptes de tirar dels sucres o de la glucosa, tira d'aquestes reserves de greix. Què passa quan ingerim tants de sucres o tants hidrats de carboni i no els gastem perquè no fem quasi esport, com he dit abans? Doncs que el cos va dir, ostres, com que ara aquesta energia no la necessita, és com si tinguéssim unes bateries que queden en forma de greix, no? Tota aquella fructosa o tota aquella glucosa que no utilitzem durant el dia, el cos diu, guarda-te-la, perquè imagina't que un dia no trobem aquell mamut que hem de menjar i el necessitaràs, clar. Avui en dia, com que no ens trobem en aquest moment, perquè el mamut hi és sempre dins de la nevera, doncs llavors aquestes reserves, aquestes bateries d'energia, que és el greix, no?, els greixos que anem acumulant, això que dèiem, els michelins, les cartutxeres, els braços, no es gasten mai. Per tant, l'estat cetogènic és el que li dius al teu cos, ei, no cal que siguis tan estalviador, no cal que guardis tanta energia en el meu cos, comença a gastar. Inclús en el llibre hi ha un punt que dic, som milionaris, o sigui, tenim milers i milers i milers de calories emmagatzemades en el nostre propi cos, però ningú ens ha ensenyat, ningú ens ha donat la clau per obrir el compte bancari, no? És com que ets milionari, però no tens la manera de treure els diners del banc. I això és el que li passa al nostre cos. Tenim milers i milers de calories, que és energia pura, però no les estem utilitzant perquè ningú ens ha ensenyat a usar-les. I això és el que fa la keto. La keto et fa, és la porta d'entrada. Aquesta clau cobra la compte del banc per començar a gastar els duros que tenim.
Clar, aquí hi ha una cosa important, que és precisament això, no? Quan parlem de tot això i parlem de canviar tant, un pensa, a veure, però això és saludable? És a dir, hi ha gent que suposo que no deu poder fer la keto, no? O què hem de tenir en compte per poder fer aquest tipus, diguem-ne, com deies tu, aquest tipus de canvi d'hàbits alimentaris i que no es faci, diguem-ne, més mal que bé?
En general, qualsevol persona que estigui sana, que no tingui cap patologia greu, la podria fer. Jo no et dic que la faci tota la seva vida, però almenys durant uns períodes de 2 o 3 setmanes a l'any ho poden fer perfectament per ensenyar al seu propi cos que poden obrir aquesta porta del banc. Però sí que és veritat que, per exemple, la gent que està embarassada o mares lactants sempre recomana que no es facin canvis bruscos d'alimentació en aquests períodes, no?, de la gestació o en el període d'amamentament, doncs, perquè al final és millor no fer canvis bruscos tant ni d'estrès, ni d'alimentació, ni canvis físics. També gent potser que té, doncs, no sé, gent que li costa molt digerir els greixos, però els farà més complicat perquè és una alimentació alta en greixos, i òbviament si hi ha algú que té, doncs, un hipotiroidisme de Hashimoto, sempre se'ls haurà d'adaptar aquesta keto al seu estat físic o de salut. Llavors sempre diria que això s'ha de mirar sempre amb un nutricionista o amb el metge.
Clar, això de fet ho dius molt bé, tu aquí el que expliques és la teva experiència i que en cap cas, diguem-ne, fas la feina que fa un dietista, un nutricionista, un metge, i hi ha una cosa que és molt clara, que és que quan alguna persona vulgui fer un canvi d'hàbits alimentaris, sobretot que agafi aquest llibre, que se'l llegeixi i que amb informació se'n vagi a mirar, no?, se'n vagi a veure els seus nutricionistes o dietistes per veure què és el que pot fer, el que no pot fer o fins a on pot arribar.
Correcte. Sí, sempre de la mà d'un nutricionista, perquè al final cada cosa és un món i el que a mi m'ha funcionat potser no li funciona a un altre. La idea d'aquest llibre és donar a conèixer una informació que fins ara ningú ens l'ha explicat, ni a l'escola, ni als pares. Vull dir, a mi ningú m'havia explicat que menjant greix cremaria el meu propi greix. A mi m'han dit, no, pren-te el producte light o pren-te això que no té greix. I amb això què estava fent? Doncs acumular més greix i més greix al meu cos perquè pensava que hi havia restricció de greix. I al final li hem d'ensenyar el contrari, que en té amb tanta abundància que el pot cremar sense problema.
Clar, de fet, una de les coses bones també, que tu ja ho has barrejat tot amb la teva vida, que és, vols utilitzar un greix, utilitza un greix amb poca quantitat, però que sigui de veritat, que sigui saludable, un verge extra, un oli d'oliva verge extra, i que si vols menjar un dia un pa o un tipus de pastís, doncs que sigui un pastís que sigui bo, i sobretot que sigui d'aquests que dius amb Impossible Bakers, perquè, escolta'm, Ari, ho esteu petant amb això, eh?
És que no existia, clar, quan crees un producte que no existeix i la gent el necessita, només pot ser que volar, no? Com el nostre logo, que és un elefant volador, perquè realment la gent ho ha acceptat amb moltes ànsies, amb moltes ganes, perquè, clar, que et diguin un pa que no engreixa, no? O un pastís que l'endemà no tens remordiments, ni has d'estar patint, que si et puja la glucosa o no. Ostres, és or pur el que estem creant.
I a més, una cosa, i jo ho dic perquè ho he tastat, i a més és boníssim, perquè hi ha moltes vegades, no?, els que intenten perdre pes ja ho saben, que hi ha moltes coses al mercat, moltes barretes, molts sobrets i moltes coses, que potser aniran bé, però bones des d'un punt de vista gastronòmic, home, què vols que et digui, eh?
Sí.
En canvi, aquests són molt bons, eh?
Sí, crec que un dia vas tastar, no sé si era el brownie.
Exacte.
O els panetones de cara a l'hivern, els torrons, bueno, tothom xala, perquè la gent es pensa, doncs, això, com un producte per perdre pes, un producte per diabètics o per celíacs, que, doncs, que hauran de renunciar al gust o al plaer, i que va, tens aquí... tenim un catàleg de més de 80 referències per tots els gustos, per la gent que és més amant del xocolata, la més amant dels pans, la més amant de les pizzas. Tenim de tot, tenim inclús la nostra Nutella saludable, perquè també els nens xalin. La idea és gaudir del menjar, perquè som sers socials que ens agrada estar al voltant d'una taula i disfrutar.
Exacte, ara de fet ho deies, eh? És a dir, una vegada d'aquestes coses, quan un fa un tipus de dieta o fa un canvi d'hàbits alimentaris, és, i això... gastronòmicament serà bo, no? Hem de tenir en compte aquestes coses, no? Perquè moltes vegades una persona que faci un tipus de dieta o altra és molt antisocial, i aquesta no ho és tant d'antisocial, no?
Que va. Et permet sortir amb els amics a Santa Peu, òbviament, potser no escolliràs la croqueta, però potser escolliràs una bona tapa de barbaretxos, un fuet, unes olives, un cinta dels trossos de formatge, o sigui, et permet menjar tantes coses que en una dieta tradicional no et podies permetre, que a mi m'ha tornat la vida, i a nivell social és gozar-lo a tope.
Doncs, Ari, moltíssimes gràcies avui per atendre'ns i poder parlar precisament d'això, no? De la dieta keto, d'aquest tipus, diguem-ne, d'una altra manera d'alimentar-se per fer salut, per perdre quilos, però sobretot això, per gaudir o seguir gaudint menjant. Ens veiem. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies, Pep. Una abraçada.
Productes catalans amb denominació d'origen. Aliments autòctons, excepcionals, únics i oficialment reconeguts per la Unió Europea per la seva alta qualitat. Arrelats a un territori que els proporciona un caràcter específic. Les denominacions d'origen són el resultat de l'estreta relació existent entre el producte, l'entorn geogràfic, el saber fer i el talent humà, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
I per acabar, una frase del xef Virgilio Martínez, que diu... La gastronomia no és la imatge del xef, és la imatge d'un grapat de persones relacionades. S'ha de mostrar aquest costat del treball en equip. I això és el que fem a la Fonda, aquí a Catalunya Ràdio, pocs i benvinguts a una banda de la peixera, en Dani Jiménez, i a l'altra, un servidor. I tot aquest grapat d'amics, amigues i col·laboradors que els truquem o que els anem a buscar a casa seva, al mig del bosc o fins i tot al damunt de la barca. Esperem que us ho hagi passat de meravella i que ens tornem a trobar aquí, com no, la setmana que ve en un nou podcast de La Fonda. Adeu-siau.
La vida és molt més gran si la visc al teu costat. No hi ha res que em faci mal. És molt més gran. Faig una passa que em llença a l'aventura. Caic sense pressa guardant cada mirada. Abaixo l'escut i fugen les meves pors. en l'univers de neurones enllaçades. Arriba el petó de la pólvora i la flama i esclata dins meu, omplint el meu cap de flors. Busquem tan lluny el que amaguem, el més profund, però avui he vist la sort que tinc amb tu. La vida és molt més gran si la visc al teu costat. No hi ha res que em faci mal. És molt més gran. A tu, amor, t'estava esperant. Buscant l'excel·lència perdrem la veritat. Senzillesa és pels cors més grans, ens cal parar i sentir que la vida és molt més gran si la visc al teu costat. No hi ha res que em faci mal. És molt més gran. A tu, amor, t'estava esperant.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.